El fiscal superior de les Balears reclama una feina conjunta a totes les institucions per fer front a la crisi migratòria. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Julio Cano Anton reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el drap penal.
Se necesita un acogimiento integral, no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Paraules de Cano en l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears en un dia en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurit el to del discurs sobre migració, ho ha fet en un acte a Formentera.
Quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado. Los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida.
Feijóo s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha lamentat una vegada més la reubicació dels menors migrants des de les Canàries i Ceuta fins a les Balears de manera, diu, injusta. El PSIC acusa el PP d'utilitzar un discurs racista i xenòfob. Tot d'una, ampliem aquesta qüestió protagonista de l'actualitat. Abans repassam altres titulars. L'exconsellera insular del Partit Popular, Pilar Bona, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Ella Europa, Margalida Vidal.
En una visita a l'Audiència de Palma, ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia i ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bona ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control.
El govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 més del que s'havia previst. Ho ha autoritzat el Consell de Govern, celebrat avui de manera excepcional a Formentera. Era amb l'únic consell que el govern no havia pogut autoritzar l'acord.
El govern anuncia ajudes per al lloguer que cobriran fins al 50% de la renda mensual, fins a un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà dia 14 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudeslloguer.caip.es o de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acullin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes.
Un motorista ha mort en un xoc frontal contra un vehicle a la carretera de Cala de Calambosc, a Ciutadella. Tot apunta que la moto hauria envaït el carril contrari. Una jove de 28 anys ha resultat ferida lleu.
I el president palestí ha intervingut avui de manera telemàtica a l'Assemblea General de l'ONU. Mahmoud Abbas ha assegurat que Israel està perpetrant un crim de guerra i demana aplicar la resolució de les Nacions Unides. Tot això quan el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que protegirà la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza està a punt per partir des del port de Cartagena rumb cap a Gaza. Escoltarem les paraules del president palestí. Ho farem després dels esports, una crònica que Miqui Tous està marcada pel Mallorca, que no reacciona i s'enfonsa a la classificació.
Crisi important en el conjunt vermell. Ahir nova derrota del Mallorca, aquesta vegada a l'estadi de Noeta contra la Reial Societat per 1-0, que deixa l'equip penúltim en 2 punts de 18 possibles. El conjunt vermell i el Girona són els dos únics equips que encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. Ara el Mallorca està obligat a treure els 3 punts dissabte a Son Moix contra l'Alavés. I la jornada intersetmanal, la primera, acaba avui en 2 partits. A les 7:30 començarà l'Osasuna Elx i a les 9:30 tancarà aquesta jornada l'Oviedo-Barça.
I pel que fa al temps, continuen els matins i les nits fredes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, hem tingut una refrescada important que també s'ha notat en les hores nocturnes. De fet, a nit hem arribat a baixar puntualment dels 10 graus a punts de Mallorca i també d'Eivissa. Segurament, això sí, les temperatures intentaran pujar una mica aquests pròxims dies, tant de dia com també de nit. Per tant, deixarem una mica enrere aquesta, aquest ambient i del fred que podríem arribar a considerar en alguns punts. Demà pugen les temperatures, com han comentat, també esperam un cel variable. De vell nou tornarem a trobar més sol a Eivissa, Formentera i també alguns punts de Mallorca, però tindrem alguns núvols més, una altra vegada a Menorca, on per cert avui ha tornat a ploure bé, uns 15 litres per metre quadrat, i també trobarem alguns núvols d'evolució cap a les hores centrals del dia a punts d'interior de Mallorca. En aquestes bandes, Menorca, interior de Mallorca, fins i tot podem arribar a tenir qualque ruixat local. Per tant, mantenim aquest ambient encara una miqueta variable sense acabar de fer net del tot. Ara bé, el vent bufarà ben fluix, per tant, a la mà, molta tranquil·litat.
Això pel que fa a demà, podem anticipar alguna cosa pel que fa al cap de setmana?
En principi, esperàvem un temps semblant de continuïtat, tindrem alguns iguls, però no esperàvem unes condicions gaire complicades i a la mà tampoc. Com a mínim, fins diumenge, dissabte, les condicions serien tranquil·les també.
Això pel que fa al temps i pel que fa al transport públic. Servei Ferroviaris de Mallorca habilitarà demà i dissabte trens especials nocturns i reforçarà també les freqüències a motiu de les festes d'Esbarmar de Binissalem.
L'empresa ferroviària ha programat serveis nocturns per a la matinada del divendres 26 al dissabte 27 de setembre i també trens de reforç l'hora baixa i el vespre, tant de divendres com de dissabte. A més, diumenge s'afegeix un tren especial al servei habitual a les 6 del matí que farà el trajecte Binissalem-Palma.
I Alejandro Sanz torna a Mallorca 10 anys després. Serà dia 17 de juny, tot i que no s'ha confirmat on es farà encara el concert. Atents si esteu interessats, perquè si es sap la data que es començaran a vendre les entrades serà dia 9 d'octubre. Amb ell arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano Antón, demana una feina conjunta a totes les institucions per fer front a la crisi migratòria. Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el dret penal.
Se necesita un acogimiento integral, no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Són paraules de Cano en l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears, en un dia en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevat el ton al seu discurs sobre migració. Ho ha fet en una visita a Formentera, on s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, i membres del sindicat policials i de la Guàrdia Civil.
Les associacions han transmès a Proens i Feijóo que la manca d'agents a les Balears s'ha cronificat i que la situació, diuen, es crítica. El president del PP ha acusat Pedro Sánchez de dur a terme una política racista, insolidària i deslleial pel que fa al repartiment de menors migrants. Ha dit que el model de bona fe de la integració ha fracassat i ha detallat quins són els 5 principis de la política migratòria del PP. El primer, diu, és que no hi ha política migratòria més inhumana que la que no existeix.
Segundo, tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Tercero, quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado. Cuarta, los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
Marga Proens ha lamentat una vegada més la reubicació dels menors migrants des de les Canàries i Ceuta fins a les Balears de manera, diu, injusta. Acusa de deixadesa el govern central.
No ha venido Sánchez, aquí no ha venido Marlaska, aquí no ha venido Ángel Víctor Torres, aquí no ha venido la ministra de Infancia Rego. De hecho, aquí ni siquiera ha venido la secretaria de Estado, que hizo una visita sin avisar a los consejos insulares a Ibiza hace unos meses y ni siquiera cogió la barca para venir aquí a Formentera.
La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, contesta al PP i diu que el problema de l'acolliment de menors no és la manca d'espai, sinó la gestió política que se'n fa.
I ho vull dir molt clar, empleen les institucions per fer una política racista. I els menors, l'interès de menors, la protecció dels menors, que tenen competència plena, li és, els és igual. El Consell de Mallorca té capacitat per atendre més menors. El que li ha faltat és capacitat de gestió, capacitat de planificació i voluntat política per fer-ho, que és el que no ha fet.
El delegat del Govern central a les Balears també avui s'ha referit a la crisi migratòria. En aquest cas, però, està per parlar sobre les instal·lacions temporals que vol instal·lar l'executiu espanyol als ports de Palma, a Eivissa i Formentera per dur a terme la primera acollida de migrants que arriben en embarcacions precàries.
Alfonso Rodríguez ha acusat el PP de boicotejar aquestes infraestructures, però assegura que el muntatge continua endavant segons els terminis previstos. En els pròxims dies es començarà a instal·lar el mòdul del port de Palma i s'acabaran els d'Eivissa i Formentera.
Está claro que sus acuerdos con Vox le están llevando no solo a dificultar y cuestionar sus competencias propias en la acogida de menores no acompañados, sino que le está empujando también a intentar boicotear las actuaciones del Gobierno de España para desarrollar estas infraestructuras que responden a los derechos humanos y que responden a esa voluntad de acogida digna a estos migrantes en tránsito en nuestras costas.
El Govern central i les comunitats autònomes han aprovat avui a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència el repartiment de 22 milions d'euros a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla per l'atenció de menors migrants no acompanyats.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha assegurat que posen a disposició tots els recursos necessaris a les administracions autonòmiques per garantir la sostenibilitat dels sistemes d'acollida i que prevalgui l'interès superior dels infants i els adolescents.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
S'ús el nou any judicial a les Balears en la vista posada en les noves infraestructures i en la futura llei que permetrà desembossar els casos pendents acumulats en els tribunals. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez Martínez, reconeix la delicada situació que travessa amb un dèficit de 43 jutges i diverses seus judicials pendents de construir. Excel Camarasa.
Una de les obres més esperades als futurs jutjats de Ciutadella sortirà a licitació a final d'any per posar fi a anys de manca d'espai, humitats i dispersió de les dependències judicials. Ciutadella també és una de les seus judicials més lentes per les dificultats per cobrir les places de jutges. Escoltem el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez Martínez.
I en quant a les sentències que estan pendentes, hem tret una comissió de servei perquè venguin jutges d'altres llocs d'Espanya i puguin fer aquestes sentències sempre que les parts del procés hi estiguin d'acord. És a dir, si no demanen repetició de judici, se podran fer totes aquestes sentències també, diríem, per jutges que encara que no estiguin aquí a Menorca.
Les Illes tenen un dèficit de 43 jutges, a més de les places vacants, un reforç que esperen agilitzar amb la llei d'eficiència.
Només hauran de pagar el salari del jutge, però no hauran de pagar un salari dels 8 o 9 funcionaris que formen part d'aquest jutjat. I com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
Gómez Martínez també ha aprofitat la inauguració del curs judicial per demanar a la ciutadania un vot de confiança en la independència de la judicatura.
I l'exconsellera insular del PP, Pilar Bona, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Europa. Avui migdia ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'Audiència de Palma i ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bona t'ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control quan feia feina Toni Sastre a la companyia.
En la fase d'instrucció, l'exconsellera ja havia admès els fets pels quals l'investigaven i això ha permès aplicar l'atenuant de confessió a la condemna i reduir la pena de presó inicial. Segons un informe pericial, pateix un trastorn de control compulsiu i un d'ansiós depressiu, una de les causes per les quals hauria comès els fets i que han suposat aplicar-li l'atenuant incomplet de trastorn de conducta. L'exconsellera s'enfronta una multa de 6 euros diaris durant 7 mesos que haurà de pagar en 10 dies i haurà de retornar a Globalia els 2 milions d'euros que va defraudar. Pilar Bonet va fer feina a l'empresa 26 anys on va arribar a ser cap d'administració i comptabilitat.
I en plena de successos, un accident a la terminal C de l'aeroport de Palma ha causat una inundació. Un petit vehicle motoritzat que s'utilitza per al trasllat d'usuaris amb mobilitat reduïda ha xocat contra una boca d'incendi que s'ha romput i ha negat la zona.
El personal de l'aeroport i els bombers han netejat la zona ja ha tornat a la normalitat en poc més d'una hora. Aena assegura que l'accident no ha afectat l'operativitat ni els passatgers.
Nova víctima mortal a les carreteres. Un motorista ha mort avui matí en un xoc frontal contra un vehicle. Ha estat a la carretera de Cal en Bosch a Ciutadella, Excel.
Tot apunta que la moto hauria envaït el carril contrari. A conseqüència de la col·lisió, la moto i el conductor, un home de 55 anys que ha sortit disparat una vintena de metres, s'han calat foc. A l'arribada del 061, el pacient estava sense vida i amb parts del cos cremades. La passatgera del cotxe, una dona de 28 anys, ha estat traslladada a la Clínica Joaneda amb ferides lleus.
No deixen de parlar de mobilitat. Du enfrontament en el ple de l'Ajuntament de Sant Josep per la millora de la seguretat viària a Cala de Bou, on enguany hi ha hagut dos accidents mortals. La moció presentada pel PSOE per instaurar mesures urgents de millora està rebutjada pel vot de qualitat del batle Vicent Roig.
Algunes de les mesures que es proposaven eren de caràcter immediat, com instal·lar senyalització per limitar la velocitat, posar barreres de protecció per a vianants a mitjà termini i encarregar un estudi tècnic de seguretat viària a la zona. El regidor d'Obres ha assegurat que algunes d'aquestes mesures ja s'han pres i que el patró de perillositat a la zona és el consum d'alcohol, de drogues i el tipus de cotxes. Són la socialista Pilar Ribas i el batle Vicent Roig qui lamenta el to al qual s'ha arribat.
I a més la presentam com a acusació formal contra vostès, equip de govern, que en su seu vot varen rebutjar les mesures que podrien haver salvat vides que posteriorment hem hagut de lamentar, principalment per la seva negligència i nula responsabilitat política.
Perquè una cosa és demanar que es fasca i l'altra és acusar. I és acusació molt greu, molt greu. Així que, de veritat li dic, tots hem tingut responsabilitats i vostè també l'ha tingut. I vostè va estar dins en la mesa de contractació que es va contractar aquest projecte que va llevar a volar dos.
I per primera vegada aquesta legislatura, el Consell de Govern ha sortit del Consolat de Mà cap a Formentera per aprovar tot un seguit de mesures gairebé exclusives per a la Pitiusa del Sud. L'executiu ha aprovat destinar 2 milions d'euros en el conveni de carreteres a Formentera. Són 500.000 més 1.000 euros més del que s'havia previst.
Era amb l'únic consell que el govern no havia pogut autoritzar l'acord. Amb la resta d'illes ho va fer a principis de mes. En total, els convenis superen els 46,6 milions d'euros, 30 per Mallorca, 8,5 per Menorca, 6 per Eivissa i 2 per Formentera, que en aquest cas es destinaran a rehabilitar part de la carretera de la Sabina. És la presidenta Marga Proens.
Davant la deixadesa i davant l'oblit del govern d'Espanya en aquestes illes, el govern de les Illes Balears torna a actuar i el govern de les Illes Balears se torna a responsabilitzar del benestar de tots els ciutadans visquin a l'illa que visquin.
El Consell de Govern també ha aprovat declarar 185 especialitats educatives de difícil cobertura, 67 a Eivissa, 50 a Mallorca, 48 a Menorca i 20 a Formentera. Aquesta vintena d'especialitats educatives a Formentera tindran el complement més elevat de tots, són 400 euros mensuals.
I Servei Ferroviaris de Mallorca habilitarà trens especials nocturns i reforçarà les freqüències l'hora baixa a motiu de les festes d'Esbarmada Binissalent, que se celebra a partir de demà i també tot el cap de setmana.
Es reforçaran les freqüències amb 8 trens més divendres i 16 serveis més per dissabte. L'empresa ferroviària ha programat serveis nocturns per a la matinada del divendres 26 al dissabte 27 de setembre i també trens de reforç l'hora baixa i el vespre, tant de divendres com de dissabte. A més, diumenge s'afegeix un tren especial al servei habitual a les 6 del matí que farà el trajecte Binissalem-Palma.
I es consolida com un dels punts de referència en la xarxa ferroviària de Mallorca l'abaixador d'Inca Camp del Constància Hospital d'Inca quan fa 2 anys que es va inaugurar. Aquest nou abaixador permet que els passatgers del tren hagin de fer un camí més curt per anar a l'hospital i a la vegada està situat just de vora de l'estació d'autobusos Llevant d'Inca.
Això fa que els usuaris de tren i bus no hagin de desplaçar-se fins a l'estació central d'autobusos d'Inca per enllaçar amb les línies que es dirigeixen a les zones hoteleres del nord de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. Alguns usuaris se'n mostren satisfets, d'altres reconeixen que els retards els fan perdre els enllaços en les línies del TIP i han d'esperar el següent autobús, en cas que no sigui el darrer del dia, o arriben tard a classe o a la feina.
Jo venc de Palma, aquí a fer feina, i ara me'n torn. Sempre ha funcionat molt bé, sí, molt puntual i beníssim.
Sí, amb els temes dels horaris sí que han tingut qualque incidència, perquè a vegades el que ve que o ve 5 minuts antes o ve 5 minuts més tard i potser per 5 minuts has d'esperar una hora per per agafar el tren, i molta gent que fa feina i se'n van al tren perquè en el cotxe molt de puesto no poden passar, fan tard.
Són les 7 i 19 minuts.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern convoca les ajudes per al lloguer d'enguany, dotades amb 9,3 milions d'euros que cobriran fins al 50% de la renda mensual amb un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 14 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudeslloguer.cai.es o de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acollin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals, que és el límit establert en el vigent Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025.
Tot això quan la compra d'habitatge i la firma d'hipoteques van a l'alça a les Balears. En el mes de juliol, l'adquisició de cases ha pujat un 13% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Si es compara amb el mes anterior, amb juny, l'increment és del 29%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
La compra-venda d'habitatges encadena 3 mesos de creixement. En el mes de juliol es varen firmar 1.413 operacions d'aquest tipus, la tercera millor dada en un mes de juliol de la sèrie històrica. Pel que fa a la firma d'hipoteques per comprar un pis o una casa, varen créixer un 10% en el setè mes de l'any respecte a fa 12 mesos. En total, es varen presentar 295 milions d'euros per a la constitució d'aquest préstec, un 47% més que fa un any.
El Partit Socialista d'Eivissa demana més implicació a l'Ajuntament de la ciutat amb la gestió dels assentaments del municipi i el control de persones que hi viuen per millorar les seves condicions. Bernat Castell.
Concretament, s'ha parlat dels assentaments de la Joveria i els nous que s'han creat de vora l'estadi Can Misses i Levin. La regidora socialista Carmen Bonet ha reclamat més seguiment de les persones que hi viuen. L'escoltam.
No tenen una resposta planificada a pesar que vulgui fer veure que sí. Els recursos amb els que compten pues, van actuant una mica a salto de mata davant una situació que és tan complexa i tan fràgil, no?
Lola Penin, regidora de Benestar Social i Habitatge, ha respost que hi ha una coordinació total entre la policia i els serveis socials per garantir les millors condicions possibles. L'escoltam.
La detecció de menors i el seguiment individual de cada cas. Esta coordinación entre seguridad y servicios sociales permite dar una respuesta integral, humana y eficaz.
Per la seva banda, el batle Rafa Triguero ha volgut remarcar el següent. L'escoltam.
Em pareix vergonyós que per part del grup municipal socialista es segueixi fent política amb un drama social com són els assentaments de la ciutat d'Eivissa, però també a la silla d'Eivissa, la resta d'illes i el que està passant en el nostre país. Per tant, li demanaria menys utilització política d'aquest drama social, més realitat. Jo a ningú de cap d'aquests regidors del grup socialista me'ls he trobat per cap assentament, sí que vaig coincidir una vegada amb el senyor Ruiz. Per tant, en compte de fer política, vagin a aquests assentaments a veure la realitat social que tenim en aquests assentaments.
I la meitat de la població espanyola no sap com es financien les pensions. Aquesta és la conclusió de la darrera enquesta de pensions del Centre d'Anàlisi Funcas, que s'ha publicat avui. Reclamen més educació financera perquè la població pugui participar amb arguments en el debat públic.
Segons aquest estudi, una quarta part dels enquestats creu que les pensions es paguen amb les cotitzacions generades al llarg de la vida laboral. Només el 49% sap que aquestes deriven principalment de les cotitzacions del moment i dels impostos. Els entrevistats també mostren un rebuig generalitzat al fet d'endarrerir de l'edat de jubilació a 70 anys, com han fet a Dinamarca. De fet, a 6 de cada 10 persones els agradaria jubilar-se abans dels 67 anys.
Me siento un poco hecho polvo ya, con 67 años, ahora 70 sería muy difícil.
Según qué trabajos puedes hacerlo, pero según qué trabajos no.
A un albañil o un conductor de autobuses no lo puedes tú meter 65 años, 67, como cada día que quieren incrementar más.
L'altra preocupació principal, segons l'enquesta, és si les pensions seran més reduïdes en 10 anys.
5 minuts per arribar a les 7 i mitja. L'Ajuntament d'Inca preveu modificar en un pla que ha de començar d'aquí uns minuts a les 7:30 l'ordenança de publicitat per poder retirar missatges discriminatoris. El consistori inquè pren aquesta mesura després de la polèmica generada per una campanya publicitària de Vox arreu de les Balears, també instal·lada a Inca. A les tanques apareixia la imatge d'una dona amb burca a qui no se li veia el rostre al costat d'una altra amb la cara descoberta, amb un missatge que deia "Quina Espanya vols? Nosaltres ho tenim clar."
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, Andreu Caballero, ha explicat que a partir d'ara el consistori podrà sol·licitar que retiri la publicitat o, en darrera instància, actuar d'ofici.
Ens hem de dotar d'eines, no? Una administració democràtica s'ha de dotar d'eines per actuar quan succeeixen aquests casos de discriminació, de missatges xenòfobs o d'incitació a l'odi. Per tant, el que se tracta és de preservar l'espai públic, l'espai que és de tots, d'aquest tipus de missatges.
Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb fins a 30.000 euros.
I Palma es continuarà anomenant així de manera oficial i no tornarà a l'apel·latiu Palma de Mallorca, com proposava el grup municipal de Vox a l'Ajuntament. És una proposta que els populars que governen gràcies al suport extern de la formació liderada per Fulgencio Coll han rebutjat avui en un ple municipal.
Els socialistes, i més per Palma, també s'hi han oposat, ja que consideren que és una qüestió ideològica i que Palma de Mallorca no és una nomenclatura arrelada a la llengua quotidiana. Ha estat una proposta de Vox en el que ha estat el darrer ple de la portaveu de la formació, Gary Duran, que s'ha acomiadat de la política per motius personals.
Agradecer a mi grupo, al grupo Vox, por la oportunidad, y es bueno, su cabeza, don Fulgencio Coll, por la oportunidad de haber podido haber trabajado para mi ciudad durante estos poco más de dos años.
El PP sí que ha donat suport a Vox, però en una altra proposta per sonar-se com a acusació en la causa contra els instructors del denominat cas Cursac, el jutge Manuel Penalba i el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Aquests varen empresonar i processar diversos policies locals de ciutat que finalment varen quedar absolts. Els populars hi han donat suport, tot i que hi ha parts del text que són jurídicament inviables. Vox demana que l'Ajuntament s'encarregués de designar un advocat per defensar els agents absolts. Fins ara, l'Ajuntament ha destinat fins a 7 milions d'euros en la defensa dels policies encausats.
I més qüestió, perquè els 5 quiosques de premsa de Palma tancaran dimarts. El propietari de l'empresa concessionària diu que no li és rendible si no pot vendre begudes calentes perquè la llicència no ho permet. L'Ajuntament diu que ara per ara el concessionari encara no li ha comunicat la decisió.
La intenció del propietari és oferir més serveis, com la recollida de paquets per augmentar els beneficis i romandre obert. Les venedores asseguren que els clients queden sobtats quan saben la notícia.
Compro prensa extranjera y solamente hay en Jaime III. Y aquí, claro.
Siempre venimos a buscar los periódicos y ahora es como que no sabemos de dónde comprar.
Els quiosquets, el tancament afecta els quiosquets de la plaça del Progrés, la d'Espanya, de la de l'Olivar, la de Joan Carles I i la plaça del Mercat.
Una tesi doctoral de la universitat assegura que l'ús de les pantalles va augmentar durant la pandèmia i una vegada que els infants varen tornar a les aules no es va reconduir la situació. L'ha presentat avui la psicòloga de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància, Marta Betmar.
Assenyala que hi ha una relació entre l'ús dels dispositius tecnològics amb els trastorns, fins i tot en aquells casos en què no se'n fa un abús. També recomana que abans de donar una pantalla a l'infant s'ha de pensar si el contingut és adequat i el temps que l'utilitzarà.
No es lo mismo ver una televisión en familia que estar solo mirando TikToks durante 3 horas. Y no es lo mismo verlo sin supervisión que con supervisión. Y también es muy importante en qué momento se usan las pantallas, si es un bebé o es un adolescente.
Segons Betmar, els infants amb trastorn de l'espectre autista o trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat són més vulnerables a l'ús de les pantalles.
Los chicos y chicas con TEA han salido más vulnerables al efecto de las pantallas que le repercutían en el sueño, le afectaban más. Y luego el uso de pantallas de por sí implica muchos problemas de ansiedad.
Precisament l'oci tradicional en fora de les pantalles i del món virtual és imprescindible per al benestar emocional dels joves. Així ho han defensat avui desenes de representants d'empreses i entitat de lleure en unes jornades.
Les dificultats en l'accés a l'oci perjudiquen el benestar i poden derivar en problemes de salut mental o aïllament no desitjat. En aquest sentit, Xus Morata, experta en oci educatiu, ha reclamat l'obertura d'espais públics per per als joves equivalents als bars infantils, però adaptats a l'edat.
I oferir també espais més acollidors, parcs que d'alguna manera el contacte pot ser directe i no cal molta organització, però que hi hagi dinamitzadors que en el terreny de l'espai, diríem, el públic, són persones que detecten aquests joves i que els ajuden a connectar-se amb la xarxa social.
Precisament sobre videojocs es debat avui i demà a la UIB en unes jornades en què participen experts d'arreu del món.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano Antón, demana una feina conjunta a totes les institucions per fer front a la crisi migratòria.
En l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears, ha reclamat un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el dret penal.
Se necesita un acogimiento integral. No consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Això en un dia en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurit el to del discurs sobre migració.
Ho ha fet en un acte a Formentera on s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha lamentat una vegada més la reubicació dels menors migrants des de les Canàries i Ceuta fins a les Balears de manera, diu, injusta.
Aquí no ha venido la ministra de Infancia Rego. De hecho, aquí ni siquiera ha venido la secretaria de Estado, que hizo una visita sin avisar a los consejos insulares a Ibiza hace unos meses y ni siquiera cogió la barca para venir aquí a Formentera.
Per cert, que avui el govern central i les comunitats autònomes han aprovat a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència el repartiment de 22 milions d'euros a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla per a l'atenció de menors migrants no acompanyats. A les Balears, el PSIP acusa el PP d'utilitzar un discurs racista i xenòfob.
L'exconsellera insular del PP, Pilar Bona, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Europa.
En una visita a l'audiència, l'Audiència de Palma ha ratificat l'acord de conformitat en la Fiscalia i ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bonet ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control.
El govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 euros més del que s'havia previst. Ho ha autoritzat el Consell de Govern, celebrat avui de manera excepcional a Formentera. Era amb l'únic consell que el govern no havia pogut autoritzar l'acord.
El govern anuncia ajudes per al lloguer que cobriran fins al 50% de la renda mensual, fins a un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà dia 14 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudeslloguer.caip.es o de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acullin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals.
I el president palestí ha intervingut avui de manera telemàtica a l'Assemblea General de l'ONU.
Mahmoud Abbas ha assegurat que Israel està perpetrant un crim de guerra i demana aplicar les resolucions de les Nacions Unides.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que, Miqui, començant parlant del Mallorca, que no reacciona i s'enfonsa a la classificació.
Sí, crisi important en el conjunt vermell. Ahir nova derrota del Mallorca, aquesta vegada a l'estadi de Noeta contra la Reial Societat per 1-0. Que deixa l'equip penúltim en 2 punts de 18 possibles. El Mallorca va fer a Sant Sebastià un dels pitjors partits de la temporada, ho diu el seu entrenador, Jagoba Arrasate.
Jodido, jodido, es una derrota dura, otra vez, en un partido que no hemos estado bien. Bueno, los resultados no es que no sean buenos, son malos. No sé, no me pongo a pensar si es el peor, pero sí, de los peores, seguro.
I pel que fa al vestidor, el jugador Antonio Sánchez reconeix que la situació ja comença a complicar-se molt.
Es una situació difícil para nosotros. Creo que la realidad es la que es. Son 6 jornadas, los puntos son los que son y bueno, estamos fastidiados porque bueno, empezamos a a tener esa necesidad de sumar de tres.
Els resultats no arriben, 2 empats i 4 derrotes en 6 partits, i això fa que la victòria dissabte Son Moix contra l'Alavés sigui innegociable. Sentim el tècnic Jagoba Arrasate i també el migcampista Antonio Sánchez.
Sí, 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 tienen que ir todos los huevos en esa cesta, es que no queda otra. Hemos dado otro paso atrás y nos urge jugar mejor y nos urge también sumar de tres, y bueno, pues ojalá sea el sábado con la ayuda de todos.
Que es momento de estar juntos, el vestuario, el grupo, hacernos fuertes en eso, que yo creo que es lo que nos ha llevado a mirar hacia arriba estos últimos años, y bueno, a partir de ahí intentar buscar una mejor sensación y que con eso vengan los resultados buenos.
Amb molta més tranquil·litat pot afrontar l'Alavés aquest partit de dissabte. Els vitorians van treure un punt de Getafe, un empat que ha situat l'Alavés amb 8 punts a la classificació, 6 més que el Mallorca. Sentim el tècnic del conjunt vitorià, és Eduardo Coudet.
Hay un dicho lindo que dice que la ambición de ganar supera el miedo a perder, ¿no? Sigue siendo la permanencia, el objetivo número uno del club, sin sufrir. Somos el presupuesto 17 nosotros, pero estoy muy contento con lo que hemos armado y creo que podemos hacer una muy buena liga. Y ese es el objetivo, ¿no?
Aquest partit clau entre el Mallorca i l'Alavés de dissabte començarà a les 6:30 i el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 4 en tota la prèvia. I la jornada intersetmanal a la màxima categoria acaba avui en 2 partits. Ara, a les 7:30, ha començat el partit entre l'Osasuna i l'Elx, i a les 9:30 tancarà la jornada el Carlos Tartiere el partit entre l'Oviedo i el Barça. I a la Primera Federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid B. El conjunt blau-cel cercarà sumar 3 punts que li permetin tornar a acostar-se al lideratge. Té tota la darrera hora el conjunt de Paco Gémez, el nostre company Dylan Marí.
Els entrenaments segueixen amb normalitat i avui s'ha vist gairebé tota la plantilla al complet. La principal absència ha estat la del segon porter, Bellman, fet que ha obligat el cos tècnic a recórrer 2 porters del filial. A més, Fran Castillo, lesionat des de l'inici de la temporada, segueix al marge. Al migcamp, Paco Gémez té el repte de trobar estabilitat. El tècnic ha destacat el paper de Del Olmo, que torna després de 5 mesos de baixa i que la passada jornada va haver de ser substituït a la segona part per falta de ritme físic. Tot apunta que podria tenir minuts, però la seva titularitat dependrà de la seva evolució en els pròxims entrenaments. L'altre gran interrogant és a la davantera. Sufian encara no s'ha estrenat com a golejador i part de l'afició reclama més protagonisme per a Dabo, que podria entrar d'inici diumenge contra el filial Matalasser. Demà l'equip tornarà a la feina i un cop finalitzada la sessió, Paco Gémez compareixerà en roda de premsa per analitzar la prèvia del duel a Madrid.
Aquest partit entre l'Atlètic de Madrid B i l'U d'Eivissa també el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. Serà diumenge a partir de les 8:30 del vespre. I per Antoni Gomila ja prepara l'Índia la seva participació en el Mundial de Paral·letisme. El mallorquí debutarà per primera vegada una cita mundialista i a més ho farà per partida doble als 100 metres i també al salt de llargada. Sentim a Pere Antoni Gomila en declaracions a IB3 Ràdio.
Són dues proves complicades. Hi ha participants amb molt bones marques i bueno, nosaltres pues, arribem, crec que, en un bon moment de forma. Estem a un bon moment de maduresa també esportiva i bueno, afrontar aquestes dues proves com el que són, no? Una participació mundial i donar-li importància que tenen.
Per Antoni Gomila s'ha marcat l'objectiu de classificar-se per una final.
Molt de temps, la veritat, anant darrere aquest objectiu. Aquest any hem vengut fent molt bona temporada i res, les expectatives, la veritat és que disfrutar de la competició, aprendre molt, i bueno, si ens poguéssim ficar a una final, ja seria un gran èxit.
I acabem en tennis. Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria al torneig de Tòquio. El murcià ha guanyat per 6-4 i 6-2 a Sebastián Báez. El pròxim rival d'Alcaraz serà el belga Sisubergs.
Gràcies, Miqui. Falten gairebé 20 minuts per arribar a les 8. Una petita pausa i tot d'una continuam a l'informatiu vespre.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons.
Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de Ses Voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El fiscal general de l'Estat demana la seva absolució en el judici que s'ha de celebrar en contra seva per un presumpte delicte de revelació de secrets. Álvaro García Ortiz manté que és innocent i que va actuar davant una operació perfectament orquestrada, diu, des de la Comunitat de Madrid.
Una campanya de desinformació del govern d'Isabel Díaz Ayuso, diu el fiscal, que pretenia presentar la parella de la presidenta madrilenya com a víctima d'una operació política. En el seu escrit de defensa, García Ruiz ha dit que al voltant de 600 persones de la Fiscalia tenien accés a la informació de la presumpta filtració del frau fiscal de González Amador. Diu que no hi ha delicte i demana que González Amador i el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que declarin com a testimonis.
Poc després de fer-se públic el seu escrit de defensa, han conegut la composició del tribunal que jutjarà, que serà de majoria conservadora.
Estarà format per 7 magistrats, 4 homes i 3 dones. El presidirà el president de la sala penal, Andrés Martínez Arrieta, i la ponent de la futura sentència serà la magistrada progressista Susana Polo. També integraran al tribunal els magistrats Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, de tendència conservadora, i Ana María Ferrer, progressista.
I és una de les notícies del dia de la crònica internacional. Nicolas Sarkozy haurà d'entrar a la presó després d'haver estat condemnat a 5 anys per associació il·lícita en la seva campanya electoral de 2007, que el va dur a l'Elisi. La sentència és d'execució immediata.
Segons el Tribunal de París, l'ex-president francès va intentar aconseguir finançament procedent del règim del dictador líbil Muammar Gaddafi, tot i que la sentència recull que no hi ha cap prova que els obvers s'haguessin utilitzat per finançar la campanya presidencial. El tribunal considera que Sarkozy va fer servir la seva influència per aconseguir un finançament irregular.
J'assumerai mes responsabilités.
L'antic mandatari diu que és innocent, que si volen que dormi a la presó ho farà, parla d'una injustícia escandalosa i anuncia que recorrerà contra la condemna.
I jornada de reacció després que el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que es tornarà a presentar les eleccions de 2027.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que Sánchez es torna a postular perquè necessita l'aparell de l'Estat per defensar-se de tots els processos judicials que té en el seu entorn. Declaracions que ha fet el líder del PP en un acte a Formentera, acompanyat de la presidenta balear, Marga Proens. D'altra banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que el model de Sánchez és semblant al de Nicolás Maduro, president de Venezuela.
I la delegada del govern contra la violència de gènere manté que el sistema de polseres antimaltractament funciona i ha demanat disculpes a totes les afectades.
Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo.
És Carmen Martínez Perza, que avui ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre les incidències detectades a les polseres antimaltractament i que han generat un terratrèmol polític. Manté que els problemes detectats no han compromès la seguretat de les dones.
Ha explicat que el problema ha estat amb la migració de dades quan es va canviar de proveïdor, que ha fet que en alguns processos judicials no s'hagi pogut accedir a la informació per alimentar les denúncies. Diu, però, que en cap cas ha afectat processos d'agressions ni ha deixat maltratadors al carrer.
Tot i això, en el seu parer, la diputada del PP, Marta González Vázquez, assegura que la situació és més greu del que diu l'executiu central.
El GPS no és fiable, que los dispositivos generan alertas continuamente, que muchas mujeres viven en un perpetuo estado de angustia por culpa de ese mal funcionamiento y que han llegado al punto de pedir en los juzgados que se les retire el dispositivo.
Mentrestant, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que ha participat avui en el primer acte després de ser preaprovada ahir vespre al Congrés gràcies als vots de PP, Vots i UPN i l'abstenció dels socis del govern del PSOE, Esquerra, PNB, Coalició Canària i Junts.
Redondo ha tret importància avui a la reprovació, assegura que no és res personal, sinó que forma part de la campanya que històricament ha mantingut la dreta contra el feminisme i el ministeri, que s'encarrega expressament de fomentar la igualtat.
Las políticas de igualdad siempre han estado en la diana y no van a parar hasta acabar con el ministerio en primer lugar, por supuesto con cualquiera de las mujeres que lo dirija.
Hi ha novetats a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat el vistiplau a l'oferta millorada de l'entitat basca per comprar el Banc Català. Els accionistes de l'entitat bancària catalana tenen ara fins al 10 d'octubre per acceptar-la.
Recorden que la nova oferta del BBVA consisteix en una contraprestació íntegra en accions. L'entitat basca ofereix als accionistes del Sabadell un títol de nova emissió del BBVA per 4,84 accions del Banc Català. Fins ara, l'oferta en vigor combinava títols i efectiu. L'entitat basca oferia una acció del BBVA per cada 5,55 accions del Sabadell, més 70 cèntims.
14 minuts per arribar a les 8, repassant més notícies de l'àmbit internacional. A Formentera, un grup que es defineix com a prepalestí, propalestí, ha fet durant 3 dies la lectura de les més de 60.000 persones víctimes del genocidi de Gaza.
Sina rifato sama anno no. Però anys.
Unes 200 persones han fet una lectura continuada que no s'ha interromput per completar el llistat de morts. La lectura va començar dilluns a les 4 de l'hora baixa i està previst que culmini avui vespre.
Això quan Israel continua en la seva operació militar terrestre contra la ciutat de Gaza, el recompte inicial és de 24 palestins morts des de mitjanit.
La defensa civil afirma que milers de palestins estan davall als enderrocs dels edificis bombardejats i que es desconeix si encara viuen perquè els rescatadors han de rebre autorització per iniciar els salvaments amb seguretat. Per la seva part, l'exèrcit israelià ha informat que avui ja s'han bombardejat amb èxit més de 170 posicions de Hamas a tota la franja.
I el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que protegirà la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza està a punt de partir des del port de Cartagena a Múrcia, rumb cap a Gaza. Dues fregates italianes també naveguen amb la mateixa missió, però en aquest cas sense el suport de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
A la Global Summit Flotilla hi viatgen dos menorquins. Diuen que han patit un seguit d'atacs amb desenes d'explosions en aquests darrers dies. Els illencs han celebrat la iniciativa de la barca de protecció i diuen que la decisió els ha donat ànims per seguir amb la missió solidària fins a Gaza.
Las amenazas eran de que los ataques iban a ir a más. Realmente no ha habido ataques esta noche pasada y ahora mismo estamos parados encontrándonos con la flota griega y reparando los daños que tenemos y múltiples problemas.
La vicepresidenta segona del govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha fet una crida a la comunitat internacional perquè es bloqui en la protecció dels vaixells que integren la Global Summit Flotilla. Recordem que els activistes defensen el bé comú. Recorda, Yolanda Díaz, que els activistes defensen el bé comú i la legalitat internacional.
Quiero dar las gracias a los activistas
as persoas que están poñendo en risco a súa vida para denunciar a barbarie que está cometendo o réxime criminal de Netanyahu.
I el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha aclamat contra el genocidi, la destrucció i el desplaçament forçós dels palestins per part del govern d'Israel.
Ha advocat per una Palestina lliure, una condició imprescindible per al procés de pau. Abbas també ha rebutjat els actes de Hamas, ho ha dit davant l'Assemblea General de l'ONU en una intervenció telemàtica, ja que els Estats Units ha vetat la seva entrada al país. Rebutjam les accions de Hamas del 7 d'octubre, que varen tenir com a objectiu civils israelians i els varen agafar com a hostatges, ha dit Abbas, perquè aquests actes no representen el poble palestí ni la seva justa lluita per la llibertat i la independència.
I caces dels Estats Units han rastrejat quatre aeronaus russes que feien una missió de patrulla prop d'Alaska.
El NORAD, el Comandament Nord-Americà de Defensa Aeroespacial, ha detectat dos bombarders a la zona d'identificació de defensa aèria d'Alaska. Com a resposta, el govern va desplegar un avió d'altera primerenca, quatre caces F-16 i quatre avions cisterna per identificar-los i procedir al seu seguiment.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Hi ha hagut un mal d'un poble. Què és que em morden, tot? A confusió, ja em venia a preparar la creació d'una aplicació que pugui avisar quan un mort, de qui és el mort, Funerab.
Funerab. Han rebut molt de missatges a través del nostre Instagram, @xiuxiu.ivetres.
La meva tia Cati, una amiga i jo, tenim un grup que se diu De Funciones.
Molt ben pensat, molt ben pensat.
A Ivetres Ràdio, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Lluc Rosselló, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
9 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. I a Eivissa, tot just, acaba de començar la Fira Marinera de Sant Antoni. A les 7 de l'hora baixa s'ha celebrat la inauguració oficial.
Són 4 dies de música, gastronomia i animació, una fira ja consolidada que enguany celebra la 14a edició. Fins diumenge, el Passeig de ses Fonts i el de la Mà acullen un mercadet en cercaviles musicals i activitats, un esdeveniment que es caracteritza per l'ambientació marinera teatralitzada i per una programació ininterrompuda que combina espectacles d'animació, música, amb propostes pensades per al públic familiar amb una zona infantil per als més petits.
I falten 2 dies per a la gran final del Pop Rock de Palma 2025. Són 5 els finalistes que han arribat en aquesta darrera fita en la qual es triarà quin és el guanyador per al públic i el jurat. Les propostes són ben eclèctiques, amb estils totalment diferents, però cap d'ells exempts de talent. Per això, avui vos volem ajudar en Calentimotors, escoltant el que podreu sentir dissabte a ses voltes, a Palma, si no podeu, a la sintonia d'IB3 Ràdio, que ho retransmetrà en directe.
I començam aquest recompte amb aquesta que escoltam de fons, és Manana, i el seu tema és Difícil. Yo solo quiero saber. Hem pogut parlar amb ella i assegurava que arribar a la final ja és un èxit i que el que arribi després només suma. Està il·lusionada, sobretot, perquè l'experiència l'ha fet arribar cada vegada més lluny.
Per mi, o sigui, és com una, un premi a la feina, no? Per a la constància, perquè al final aquesta és la tercera vegada que me present.
El seu estil mescla pop, però amb tocs de rock i de folk, va debutar al món discogràfic l'any 2021 amb l'àlbum Emergente. A finals d'enguany ens sorprendrà amb un nou disc juntament amb la seva banda. Un altre dels coneguts i reconeguts que seran en aquesta final és Montjoan Tiquat, un nom habitual al món artístic. De forma clàssica ha crescut musicalment en l'electrònica, el jazz i el pop. Allò que fan és un espectacle integral i està especialment orgullós que el seu projecte hagi estat un dels seleccionats per aquesta final.
El que s'ha vist és que hi ha moltes bandes amb moltes ganes de tocar i que haver arribat a la final és això, és com alhora una responsabilitat per defensar la millor música de la millor manera i res, i passar-ho bé sobretot.
sold my soul. I can't take control. Every time I say in front of...
I aquest nivell que deia Montjoan Antiquat el demostren la resta de finalistes. Per exemple, aquestes que escoltam de fons, amb un pop fresc, amb influències de la música underground. Elles són You Are Bad, quatre joves de Porto Colom, de Felanitx, que fan música en anglès. Són molt joves i destacaven l'oportunitat que suposa poder conèixer altres músics.
I d'aquesta manera podem anar a conèixer el nostre músic i molta més gent i també tenim l'oportunitat de conèixer i descobrir més artistes emergents de les Balears.
Proposta més independent, però no estrada, és la de Tebals, que són hereus claus del gran de l'escena mallorquina, com de Sousa o Antònia Font, una proposta fresca i que arriba ja amb molts concerts fets i un grapat de seguidors, i completa amb aquest quintet de finalistes un solista, tot i que no ho pareix.
Ja teniu, per tant, on triar en aquesta gran final del Pop Rock de Palma. Tindrà lloc dissabte, dia 27, a partir de les 7 de l'hora baixa a ses voltes. Per cert, la festa comptarà amb la presència d'uns històrics per contrarrestar amb la joventut de les propostes un concert de Cloenda de la Granja.
Amb motiu d'aquesta final, IB3 Televisió emetrà un programa especial amb les actuacions dels grups i entrevistes a peu d'escenari a partir de les 9:45 minuts del vespre. Serà amb una retransmissió conjunta des de Menorca, on es du a terme el Cranc Fest, però amb connexions constants en ses voltes per anar seguint les actuacions primer i després, en el moment, el veredicte del jurat. Un programa dirigit i conduït pel coordinador musical d'aquesta casa, Joan Trias.
I a Inca, també aquest dissabte, arriba el Festival Mutante. Serà el quarter general Luque, on es podrà escoltar durant 12 hores la millor música pop-rock, indie i electrònica del moment. Els madrilenys Carolina Durante, que escoltam de fons, seran els cap de cartell d'aquesta segona edició del festival.
Una edició que aposta per grups nacionals punters, però també per la música local. Miquel Olivés, el promotor del festival.
Intentem fer un festival que sigui apte, sostenible econòmicament per nosaltres i sigui interessant pel públic.
Negre, guanyador del Pop Rock de Palma 2023, que presentaran temes del seu primer disc, encara un misteri, juntament amb Pitxorina, seran dos dels grups que representaran la música que es fa a casa nostra. Fabi Bové és el cantant de Negre.
Ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè podem haver desenvolupat el nostre espectacle complet que duim, l'espectacle de llums, el moviment d'escenari que tenim.
Rufus Firefly serà amb el seu rock alternatiu un altre dels grups que es podrà escoltar damunt el gran escenari que s'ha muntat al pati del quarter del general Luque de la capital de Reigue.
I Tomeu Penya, sens dubte, un d'aquells artistes sense els quals no s'entén la nit de Mallorca i de les Balears ni la projecció de les illes més enllà de les costes del Llevant. Aquest dissabte, gràcies a ell, Binissalem viurà una nit molt especial. Serà a partir de les 10 del vespre i fins a les 5 de la matinada a la plaça de l'Església Gran Ravetlla, amb l'actuació de Gin Tònics, ell i l'Avalanche, per aquest ordre.
Abans, a les 5 del capvespre, hi haurà hagut desfilada de carrosses acompanyades per l'Associació de la Tercera Edat i els xeramiers de Binissalem. Tothom l'espera perquè Binissalem i en Tomeu tenen una relació molt especial. Ell sempre ve, i si no Binissalem, va on sigui ell. Són incompatibles les festes del Vermà, que són per setembre, o les de Sant Jaume, que han comptat amb ell. Tomeu Penya, nascut a Vilafranca de Bonany el 1949, ha construït una trajectòria de més de 40 anys barrejant la música tradicional de l'illa amb el rock i el country amb cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Illes dins un riu, Arrels, Sirena o aquest, M'agrada rock.
I de Tomeu Penya a Alejandro Sanz, que torna a Mallorca 10 anys després.
No confundo lo bonito con lo nuevo. Cuido mucho más lo que hace tiempo está. Decirlo más de una vez puedes...
L'artista ha anunciat a les xarxes socials les dates de la seva gira i ara què, i entre les quals hi ha Mallorca. La data serà dia 17 de juny.
Mallorca serà la quarta aturada de la gira espanyola d'Alejandro Sanz, després de Sevilla, Gijón i Bilbao. Les entrades sortiran a la venda el 9 d'octubre. De moment, però, no s'ha confirmat on es farà el concert. I ara què és el darrer àlbum de l'artista andalús, que va sortir a la banda fa 4 mesos, i entre els temes hi ha col·laboracions amb artistes com Shakira i Manuel Turizo o aquest No me tires flores, que canta amb el mallorquí Rilsby. No me hace falta nadie, yo eso ya lo entiendo. No, hasta mil millones para comprar lo nuestro. Si me quieres como yo te quiero, todo está perfecto.
Amb Alejandro Sanz arribam a les 8 del vespre. Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dijous 25 de setembre, en què el fiscal superior de les Balears, Julio Cano Antón, ha demanat una feina conjunta a totes les institucions per fer front, Aina Riera, a la crisi migratòria.
En l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears ha reclamat un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el dret penal.
Se necesita un acogimiento integral, no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Això en un dia en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurit el to del discurs sobre migració.
Ho ha fet en un acte a Formentera on s'ha reunit també amb la presidenta del govern, Marga Proens.
Quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado. Los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida.
Avui, Govern Central i les comunitats autònomes han aprovat a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència el repartiment de 22 milions d'euros a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla per a l'atenció a menors migrants no acompanyats. A les Balears, el PSIP acusa el Partit Popular d'utilitzar un discurs racista i xenòfob.
I l'exconsellera insular del PP, Pilar Bona, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Europa.
En una vista, l'Audiència de Palma ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia i ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bonet ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control.
El govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 més del que s'havia previst o autoritzat el Consell de Govern celebrat avui de manera excepcional a Formentera. Era amb l'únic consell que el govern no havia pogut autoritzar l'acord, però ens ha dit que el seu govern fa el que no fa l'Estat.
Davant la deixadesa i davant l'oblit del govern d'Espanya en aquestes illes, el govern de les Illes Balears torna a actuar i el govern de les Illes Balears se torna a responsabilitzar del benestar de tots els ciutadans visquin a l'illa que visquin.
Un executiu que ha anunciat ajudes per al lloguer que cobriran fins al 50% de la renda mensual fins a un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà dia 14 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudesllloguer.caip.es o de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acullin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals.
I l'Ajuntament d'Inca preveu modificar en un pla que se celebra en aquest moment l'ordenança de publicitat per poder retirar missatges discriminatoris. El consistori Inca pren aquesta mesura després de la polèmica generada per una campanya publicitària de vots arreu de les illes.
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, Andreu Caballero, ha explicat que a partir d'ara el consistori podrà sol·licitar que retiri la publicitat o en darrera instància actuar d'ofici. Les sancions molt greus podran ser sancionades amb fins a 30.000 euros.
Per actuar quan succeeixen aquests casos de discriminació, de missatges xenòfobs o d'incitació a l'odi. Per tant, el que se tracta és de preservar l'espai públic, l'espai que és de tots,
d'aquest tipus de missatges.
I el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que protegirà la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza està a punt de partir des de Múrcia rumb a Gaza. Tot això quan el president palestí ha intervingut avui de manera telemàtica a l'Assemblea General de l'ONU. Mahmoud Abbas ha assegurat que Israel està perpetrant un crim de guerra i demana aplicar les resolucions de les Nacions Unides.
Inna na narfudu ma